Bon dia, són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
La portada de l'informatiu avui és de successos. Estan en marxa diverses investigacions per sinistres ocorreguts les darreres hores en diversos punts de l'arxipèlag. L'únic tràgic, en de dies a Menorca, on ha mort una dona de 70 anys per mort de les ferides patides en una explosió en un domicili de Smigjorn. Dilluns es farà un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. També s'ha de revisar l'estructura de l'hotel Zafiro de Calvià, on el terra del menjador va passar per ull, amb els clients asseguts a taula han de reubicar. Més de 500 clients en altres establiments de la cadena. 4 persones van resultar ferides, però això sí, lleus. I també el darrer succés ha estat a Eivissa, darrera hora d'aquest divendres, una llanxa s'ha calat foc prop del port de Botafoc per causes que es desconeixen. Condeim és la crònica de successos que marca aquesta jornada. Repassam altres titulars el dissabte 11 d'abril. Suspesa de moment la vaga dels treballadors de Ground Force als aeroports, prevista per dilluns que ve. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Representants de l'empresa i dels treballadors han anunciat que s'ha avançat en les negociacions que continuaran dimarts que ve. El comitè de vaga, amb tot, adverteix que si no s'arriba a un acord que respecti les demandes de la plantilla, continuaran les aturades i les mobilitzacions.
Fins a 61 migrants localitzats les darreres hores en aigües de les illes.
En concret, en 3 barques a Formentera i Cabrera. Això el mateix dia que el govern ha avisat Pedro Sánchez que tornaran al tribunal si aprova la pròrroga per acollir menors migrants d'altres comunitats.
Polèmica a Menorca pel nou concurs per gestionar la inspecció tècnica de vehicles.
El PSIP critica que deixin tornar a presentar-se a l'empresa Certio, actual adjudicatària del servei de l'ITV a l'illa i amb nombroses deficiències acumulades.
I caos, en aquest cas, amb els autobusos d'Eivissa.
El Consell estudia sancions a la nova empresa adjudicatària per les nombroses queixes per part dels usuaris, sobretot pel que fa a l'aplicació mòbil i a la manca de cartelleria a les parades.
En els titulars d'esports, que destacam avui, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, destacam que el Real Mallorca vol fer rendible el triomf davant el Real Madrid amb una nova victòria demà diumenge davant el Rayo Vallecano Somos en un partit on el tècnic argentí Martínez Michel distindrà les baixes per lesió de Rayo, Mateo Josep i Jan Sales, així com de Martín Valgen per acumulació d'amonestacions.
El canvi de temps es començarà a notar avui, tot i que encara serà una jornada de calor. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, comencen a arribar canvis. Avui esperam un cel molt carregat, amb una combinació d'intervals de núvols prims amb pols en suspensió. Però la concentració d'aquesta calitja serà molt elevada, per tant, segurament arribarà a tapar el cel i veurem poc el sol. Això sí, les temperatures màximes encara es mantindran altes. Probablement no arribarem a valors tan elevats com aquests darrers dies, però encara tindrem un ambient càlid en conjunt, amb un vent que es reforça, bufarà moderat de llevant. El notarem principalment a Eivissa, Formentera, on també la mà anirà una miqueta més alterada, principalment a les costes llevant de cada una de les illes amb maror. En vista demà, el canvi seria encara més evident, amb unes temperatures que ja baixaran de manera més clara i probablement també amb algunes plogudes.
Gràcies, Dani. Encara en informació de servei, afegir que des de primera hora del dia està tallat el trànsit un tram de l'autopista de Ponent a Mallorca.
Estan previst desviaments en sentit descendent, en direcció Andratx i a l'altura de Portals Nous i Costa d'en Blanes. Serà entre les 7 del matí i les 3 del migdia, tant avui com demà.
I els conductors que han de circular avui per la Serra Tramuntana, atenció a la carretera perquè està en marxa la segona edició de la travessa que plega 500 participants.
El recorregut complet de 120 quilòmetres enllaça Pollença i Peguera. I suposa que es podrien produir retencions durant tota la jornada. Amb tot, no estan previst talls de trànsit.
Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Comencem.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
La policia científica de la Guàrdia Civil manté una investigació oberta per esclarir què va passar a la casa del carrer Maria Auxiliadora d'Esmigjorn, on hi va haver una explosió la matinada de divendres que deixa una persona morta. Se sospita que la causa fos una fuita de gas butà.
La dona de 70 anys, que era dins la casa afectada en el moment de l'explosió, lamentablement va morir ahir, segons s'ha informat l'àrea de salut de Menorca. Havia ingressat a la unitat de cures intensives. En estat molt greu, però finalment no ha pogut sobreviure a les cremades que havia patit.
Recorden que l'accident ha tingut lloc durant la matinada d'aquest divendres en una casa, com dèiem, del carrer Maria Auxiliadora Esmigjorn Gran.
Poc després de la mitjanit i per causes que encara es desconeixen, una explosió de gas butà ha causat un incendi a una casa que ha quedat totalment destrossada. Un dels veïnats ha explicat així com ha viscut l'escena.
No feia ni mitja hora que havia anat al llit, la dona ja hi era, i va haver una explosió però immensa, tan forta, que bueno, van sortir a badar primer la finestra i ja van començar a veure gent de fora.
Durant tot el dia d'ahir, els bombers han estat fent feina per retirar la runa, refredar l'edifici i assegurar l'estructura de la casa que ha quedat tapiada. Mentrestant, els sis veïnats dels dos habitatges més propers a l'explosió que havien estat desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, després que els bombers hagin comprovat que no han patit danys estructurals. Llorenç Bosch és sergent del Parc de Ciutadella.
És una explosió gran que va tenir efectes a l'estructura, molt afectada estructural. L'única sort que hi ha hagut per les cases colindanes no han quedat afectades, perquè hi havia les vigues que anaven en contra d'unes de les altres i això ha fet que no hagi arrossegat les altres vivendes.
Dilluns es farà un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament d'Esmigjorn.
I més de mig miler de turistes ja han passat la primera nit fora de l'hotel Zafiro de Calvià després d'haver estat desallotjats aquest divendres per un esfondrament. L'hotel està tancat, però hi roman el personal per reallotjar les reserves que arribin al llarg del cap de setmana i es trobin aquesta escena. Quatre persones, hem de dir, han resultat ferides lleus en el sinistre i ara s'haurà de revisar l'estat de l'estructura de l'edifici.
L'hotel ha traslladat els clients a altres establiments de la cadena Zafiro, en zones com Can Picafort o Magaluf. Tant les persones que ja estaven allotjades aquest dia com aquells turistes que ja han arribat i s'han trobat per sorpresa que no podien pernoctar-hi. En total seran 520 els clients reubicats en altres hotels, segons informa la cadena. Pel que fa a les causes del sinistre, les primeres investigacions apunten que la zona del menjador que es va esfondar pateix un problema del forjat sanitari, que és antic i es podria haver deteriorat també per la proximitat de la mà. Ho explica així el tècnic de bombers de Mallorca, Xisco Coimari.
I hem decidit precintar tota la zona que el sistema constructiu sigui de forjat sanitari, per seguretat. Per tant, tota la planta baixa de l'hotel quedarà precintada pels turistes de l'hotel. Per tant, per part del propietari de l'hotel ha decidit tancar l'hotel i al migdia, en principi, quedarà desallotjat per les persones.
Molt desconcert i nervis inicials dels clients en el moment dels fets que han explicat l'ensurt viscut quan el traspol del menjador es va esforçar.
I was in the dining area, and as I've walked over to go sit down in that area...
Era el menjador, i mentre anava cap a la cadira per asseure'm vaig sentir cruixir. Pensava que era vidre, però sentia encara cruixir i molts de crits. Hi havia gent atrapada baix, a les taules. Vaig haver d'anar a ajudar algunes persones i hi havia sang per tot.
And people were screaming, blood everywhere, and that was basically it.
We just heard this really loud crash noise.
Vàrem sentir un renou fort i crits forts d'infants. Vàrem pensar que era un atac terrorista. La gent va començar a córrer cap a la sortida i vaig dir, hem de sortir. Així que vàrem començar a moure'ns i la gent va començar amb crisis d'ansietat.
Els bombers i diversos tècnics municipals de l'Ajuntament de Calvià han acordonat la zona mentre s'analitza l'estat de l'estructura de l'edifici. La revisió completa de l'hotel es farà els pròxims dies i serà la propietat qui decidirà quan l'establiment podrà tornar a obrir.
I encara un darrer punt en successos, perquè ho dèiem en portada, una gran columna de fum negre ha creat alarma darrera hora d'aquest divendres a Eivissa. L'ha provocat l'incendi d'una llanxa a prop del port de Botafoc.
Segons informa el SAMU 061, l'avís es va rebre poc abans de les 8 del capvespre i fins al lloc es va desplaçar una llanxa de salvament marítim que va tractar d'apagar el foc iniciat en una embarcació amb 6 persones a bord. Dues d'elles necessitaren assistència in situ per ferides lleus. Són dos homes de 26 i 29 anys que foren atesos pels sanitaris en arribar a terra. El sinistre ha tingut lloc al costat d'un illot als peus de les muralles.
I obrim la crònica turística amb la suspensió de moment de la vaga dels treballadors de Ground Force als aeroports prevista per dilluns que ve.
Representants de l'empresa i dels treballadors han anunciat que s'ha avançat en les negociacions, que existeix una base sòlida sobre la qual parlar i que les reunions continuaran dimarts que ve. El comitè de vaga, amb tot, adverteix que si no s'arriba a un acord que respecti les demandes de la plantilla, continuaran les aturades i les mobilitzacions. El secretari del sector aeri de UGT, José Antonio Negreira, llança l'envit a l'empresa.
Esto no es un gesto simbólico, es un acto de responsabilidad para que la empresa responda de forma concreta. El próximo martes, 14 de abril, continuaremos con la negociación en el CIMA. Ese día la empresa deberá dar una respuesta clara. El conflicto sigue totalmente abierto. Si no hay avances suficientes, retomaremos las medidas de presión y movilizaciones.
L'empresa Airbnb ha retirat més de 8.000 anuncis de lloguer turístic il·legal a Mallorca, una xifra que equival a unes 40.000 places fora de normativa a l'illa.
Ho ha anunciat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmàs, que ha destacat que aquesta retirada és gràcies a l'acord entre la institució insular i la plataforma de lloguer vacacional.
Un acord històric amb una de les plataformes comercialitzadores més important del món, que avui els puc anunciar que ja ha suposat la retirada de més de 8.000 anuncis il·legals a Mallorca, el que representen més de 40.000 places il·legals que se venien oferint a la nostra terra.
Galmàs ha destacat aquest resultat com una mostra de l'enduriment de la lluita contra l'oferta il·legal, que també s'ha reforçat amb un augment del nombre d'inspectors.
Declaracions de Galmàs fetes en unes jornades sobre turisme en les quals, juntament amb la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, han presentat la posada en marxa de la nova plataforma intel·ligent de destinacions, Mallorca PID.
Es tracta d'una eina que pretén integrar dades reals i en temps real per millorar la presa de decisions, anticipar problemes i planificar amb més precisió la gestió del destí. L'objectiu és corregir l'impacte del turisme sobre recursos com l'aigua, els residus o la mobilitat. Serà una eina per a les administracions, però també a l'abast de l'empresa privada.
Precisament, la secretària d'Estat de Turisme ha valorat les conseqüències que tindrà la guerra de l'Iran sobre el sector, mentre que l'associació Exceltur apuntava que les Balears podrien convertir-se en una destinació refugi. Rosario Sánchez s'ha mostrat més prudent.
Sánchez parla d'estabilitat de les reserves turístiques dins un clima d'incertesa, però apunta que si el conflicte s'allarga tindrà, segur, una afectació negativa en el sector.
Una guerra no pot afavorir a ningú i, per tant, també està a l'horitzó un increment dels preus i un increment dels preus del combustible que encaresquin també la mobilitat. Per tant, aquesta guerra pel sector turístic, a mesura que se vagi allargant, té conseqüències dolentes pel nostre sector.
Segurament aquest serà un dels temes a tractar avui a la novena Fira de Turisme de Menorca, que s'inaugura a les 10:30 al Poliesportiu de l'EOC.
Precisament, hi serà present la secretària d'Estat, Rosario Sánchez, a més de la presidenta del govern, Margalida Provenç, que intervendrà en un fòrum internacional de turisme en el marc de la fira, que comptarà amb altres representants institucionals i empresaris destacats de diversos sectors econòmics de les illes.
Sigui com sigui, ara que ja s'ha donat el sus de sortida a la temporada turística, el problema per molts hotels es troba personal un any més. Els establiments d'Eivissa continuen a la recerca de perfils qualificats i alguns opten per oferir allotjament als seus treballadors, mentre que d'altres fan entrevistes fins i tot a peu de carrer. Ens ho explica Regina Mayans.
Davant la manca de treballadors, els empresaris hotelers posen imaginació per aconseguir-ne, com és el cas de la cadena Marriott de Santa Eulària. Capten treballadors al carrer i en el mateix moment els entrevisten per veure si encaixen o no en les vacants que tenen. D'altra banda, la cadena hotelera més gran d'Eivissa, Vibra Hotels, confia a completar-ne la plantilla aquest estiu. Susana Gómez és la responsable de comunicació corporativa de la cadena.
Nosotros tenemos una media al año de unos 950 trabajadores con picos de 1.300-1.500 en temporada alta. Este año parece que vamos a conseguirlo.
De fet, ofereixen allotjament als seus treballadors i estan reformant hotels per a aquest ús. Actualment poden allotjar 400 treballadors i per l'any que ve esperen poder donar casa a més de 500 empleats.
Estamos trabajando en la reforma de dos edificios más que están en la zona de San Antonio. Probablemente podremos ofrecer 500 algo al final el año próximo.
D'altra banda, tenen 800 persones contractades que ja són residents a Eivissa i que no necessiten allotjament.
Arran de la multa de 3,6 milions d'euros que el Ministeri de Consum ha imposat a l'empresa de gestió de lloguers Alquiler Seguro, el president dels agents immobiliaris, José Miguel Artieda, i Miquel Duran, que es portaveu del sindicat de llogaters, recomanen als inquilins assessorar-se davant possibles pràctiques irregulars en els contractes.
Sí, passa molt. Passa molt, de vegades passa per ignorància, per desconeixement de la llei. Primer, que faci una consulta a un professional, bé sigui un abogat o un agent de la propietat immobiliari.
O compleixes, o l'alternativa és organitzar-se i tenir la força suficient com per no permetre aquests abusos.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Arriba al Teatre Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
El govern ha avisat que anirà de nou als tribunals si l'executiu estatal aprova el decret per prorrogar el repartiment de menors migrants. El conseller portaveu, Antoni Costa, ha admès que hi ha hagut recursos que no han tingut els resultats esperats, però ha dit que això no els farà acceptar una mesura que consideren injusta.
En la roda de premsa posterior, el Consell de Govern, Costa ha reiterat que les comunitats autònomes no tenen per què assumir normes que no els agraden i ha reiterat que amb 700 menors acollits, les Balears ja sobrepassen la capacitat màxima de les institucions competents. Per això, rebutja les 406 places inicials imposades pel govern de l'Estat i la possible ampliació fins a les 434.
Estem fent esforços immensos. Que l'arribada de pasteres continua. Que el govern d'Espanya no fa res per evitar que les pasteres continuïn arribant. Aquests dies mateix ho hem vist a les costes de Formentera. Per cert, les costes de Formentera, una illa que està suportant una pressió migratòria mai vista a la història.
Això el mateix dia que mig centenar de persones han estat localitzades en aigües de les Illes Balears en tres barques que han sortit del nord d'Àfrica. Salvament Marítim els ha rescatat a tots diverses milles de Formentera i Cabrera.
La darrera, segons s'ha explicat, la delegació del govern era a l'oest de Cabrera, d'haver les 2:30 del migdia amb 21 magrebins a bord. L'altra barca arribada, la petita de les Balears, ha estat a primera hora del matí i també hi viatjaven 15 persones del Magreb. A Formentera, Salvament Marítim ha remolcat a 18 subsaharians que anaven amb una barca a 4 milles del sud-est de l'illa Pitiusa.
I de la plana judicial s'ha de repetir el judici contra els 6 acusats de formar una cèl·lula jihadista a Inca. Així ho ha ordenat l'Audiència Nacional, que demana un tribunal diferent.
Tots ells varen ser absolts de presumptes delictes d'adoctrinament i captació terrorista. Ara, segons una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, la sala d'apel·lació estima el recurs de la Fiscalia, que considerava que el tribunal que els va jutjar no havia valorat el contingut de les intervencions telefòniques admeses com a prova.
A Eivissa, la posada en marxa de la nova concessionària de busos, el 1 d'abril, és a dir, fa poc més d'una setmana, ha comportat una allau de queixes per part dels usuaris, sobretot pel que fa al mal funcionament de l'aplicació mòbil i la manca de cartelleria a les parades. L'empresa Alsa, la que va guanyar el concurs, admet errors, demana disculpes als ciutadans i promet que d'aquí uns dies el servei funcionarà al 100%. Si no és així, el Consell de l'Illa ja ha avisat que els pot sancionar. Clàudia Roig.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que estan en contacte permanent amb Alsa per reconduir la situació.
S'ha produït molèsties i incompliments en alguns casos per part de l'empresa amb aquesta posada en marxa, però la voluntat és absoluta perquè aquest servici es normalitzi i els usuaris demanar-los també disculpes en nom del Consell Insular. No m'ho amagam, sabíem que això anava a ser difícil, anava a ser complicat, però Alsa és una empresa molt professional, és una empresa, quizà de les empreses de transport més importants del món.
Mari recorda que tots els inicis són complicats i demana paciència als usuaris. Vigilaran que es compleixi el contracte i hi posaran tots els mitjans necessaris. No descarten sancionar Alsa.
Demanarem explicacions. De fet, ja ho estan fent a Alsa i si hi ha incompliments, pues, s'aplicarà el que diu el contracte. I evidentment, si hi ha motius per sancionar, es sancionarà. El Consell ha adjudicat un contracte amb unes condicions i vetlarem perquè aquest contracte es compleixi.
També considera que l'empresa va confiar massa en l'aplicació mòbil, que té problemes de funcionament i que la manca de cartelleria a les parades va generar desconfiança. Ara el Consell d'Eivissa també recull totes les queixes dels usuaris per estudiar si es poden restablir línies o parades que s'han suprimit.
En el cas de Menorca, el PSOE lamenta que no s'exclogui l'empresa Certio, actual concessionària del servei d'ITV a l'illa, del nou concurs per gestionar la inspecció tècnica de vehicles. Recorda el Partit Socialista les deficiències que la companyia acumula fins ara i que es podrien repetir. Afirma si torna a guanyar el concurs. El té els detalls Axel Camarasa.
Els socialistes critiquen que no se li impedeixi presentar-se una altra vegada tenint en compte el mal funcionament de les inspeccions des de fa anys. El Consell Executiu ha aprovat l'avantprojecte del nou contracte. És la primera passa per treure la nova concessió del servei que, recordem, està en precari des del 2018 i amb mancances notables des de fa temps. Eduard Ropsi és conseller socialista.
Recordar que l'expedient ha estat aturat 20 mesos i que el mateix conseller Delgado ha firmat amb el seu nom 3 pròrrogues consecutives d'un servei que no funcionava. Que no funcionava i que a dia d'avui tampoc funcionava. Sorprèn també per això que no s'hagi previst cap mecanisme per excloure Certio d'aquesta nova licitació. Què farem? Què farem si torna a guanyar Certio, que està clar que no pot fer front als compromisos que ha assumit?
Una de les novetats del nou contracte de la ITV és que es licitaran 2 lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Maó. Això pot suposar que 2 empreses diferents gestionin la ITV a l'illa. No està previst externalitzar el servei, tal com permet la llei de simplificació administrativa. A més, s'afegeix que una unitat mòbil serà compartida entre totes dues estacions. Actualment, el servei acumula queixes i deficiències, la qual cosa comporta que milers de vehicles circulin sense la inspecció en vigor. El Consell de Menorca ha fet un ultimàtum a l'empresa concessionària, a Certio, i la setmana que ve conclou el termini per normalitzar el servei. En cas contrari, assegura que imposarà sancions de fins a 3.000 euros al dia.
El batxillerat d'excel·lència es posarà en marxa a Balears del curs que ve amb 3 modalitats: ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials i arts plàstiques, imatge i disseny. El Consell de Govern ha aprovat el decret que el regula.
Segons s'ha explicat el portavou del govern, Antoni Costa, el programa anirà dirigit a alumnes amb alt rendiment acadèmic a l'ESO i l'impartiran docents amb almenys 5 anys d'experiència. El nou model aposta per fomentar la investigació, el pensament crític i el treball autònom, amb un nivell d'exigència més elevat que el batxillerat ordinari.
Es tracta d'una nova oferta destinada a l'alumnat amb un rendiment acadèmic excel·lent al llarg de l'educació secundària obligatòria que desitja cursar, per tant és voluntari, l'etapa de batxillerat amb un nivell superior d'exigència.
40 municipis de Mallorca commemoraran dimarts que ve, dia 14 d'abril, la proclamació de la Segona República Espanyola. Serà amb actes festius que impulsa l'Associació Memòria de Mallorca.
Els actes tindran en comú el manifest, però seran d'allò més diversos. A Palma, per exemple, s'inclourà una lectura dramatitzada de textos periodístics de l'època sobre la proclamació de la República. L'acte central de ciutat està convocat a les 7 del capvespre, a la plaça de l'Olivar, i no compta amb cap suport institucional. Realitat que contrasta amb la d'alguns municipis sense presència de l'extrema dreta als governs municipals. Miquel Rosselló, portavou de la plataforma.
Un poc la filosofia de la plataforma és molt descentralitzada i, bueno, enguany tenim la satisfacció que han superat els 40 llocs, llavors se celebraran o sopars, o actes, o distintes activitats per el 14 d'abril. I nosaltres seguirem celebrant la Palma.
La també portaveu de l'entitat, Maria Antònia Oliver, lamenta que la presentació d'aquests actes hagi coincidit en la publicació al butlletí oficial de les Illes Balears de la derogació de la llei de memòria, aprovada pel PP i Vox.
No ha de ser una qüestió d'ideologia política, perquè és una qüestió que va en les persones, en ses drets, és un dret, no és un dret humà. Realment el que ens estem donant compte és que hi ha una ideologia política que no la vol de cap manera, la memòria, de fer la deroga, no? I això és molt trist. És dolorós un estat democràtic o un estat de dret que passi això, no? Que deroguin drets humans.
Sense data d'inici per al trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, que havia de començar aquest mes, el conseller eivissenc assegura, però, que és qüestió de setmanes i que es farà amb totes les garanties. Elena Gregori.
El trasllat de residus des d'Eivissa a Mallorca hauria de començar aquest mes d'abril, però els tràmits administratius encara no han conclòs. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa, recorda que no tardarà gaire.
Abans de temporada. Estan parlant de setmanes, no estan parlant de mesos.
I pel que fa a les declaracions d'ahir de Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient de Mallorca, que deixava la porta oberta a paralitzar aquest trasllat.
Si hi ha una suturació o una cosa no anar bé, serà el Consell de Mallorca qui ho aturarà. No serà ni el govern ni el Consell d'Eivissa. Només faltaria que dintre nostre pugui comandar un altre.
Vicent Marí ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Evidentment, el Consell de Mallorca no permetria que traslladassin residus de qualsevol manera. Per això dic que el trasllat es té que fer en les millors condicions i que no generi molèsties. I això és un compromís que tenim assumit des d'Eivissa i ho volem fer bé, i ho volem fer amb totes les garanties. Per això es posa en marxa aquest pla pilot, que serà progressiu, de menys quantitat a més.
Maria assenyala que aquest trasllat és tan bo per a Eivissa com per a Mallorca, ja que permetrà baixar la tarifa de residus.
I els residents de Sa Pobla fa més de 24 hores que no tenen aigua potable. Hem sabut que una fractura en una de les dues bombes de la potabilitzadora és la causant de l'avaria a la xarxa municipal.
L'Ajuntament de Sa Pobla ha difós en un banc de batlia en què avisa que l'aigua del grifó no és apta per al consum humà. Per tant, no es pot beure ni fer-la servir per cuinar. Toni Caldés és regidor de manteniment i serveis.
Entonces, hem hagut d'aturar aquesta línia. Directament dels pous tenim els valors de nitrats que superen els valors recomanats i ens hem vist en l'obligació de comunicar a la població que de moment l'aigua no és potable i que se repari aquesta línia.
Els poblers es queixen que es tracta d'un problema reiterat i demanen celeritat a l'Ajuntament.
I gairebé 27 minuts abans de repassar les notícies nacionals i internacionals, vol explicar que Cal Rajada acull aquest cap de setmana una recollida solidària per a orfenats i hospitals d'Ucraïna. Demanen donacions de material escolar, bolquers, biberons i xumets, a més de tovalloles d'infants i juguetes. Aprofitaran el mercat d'oportunitats i segona mà d'aquest nucli costaner per instal·lar-li aquest punt a la plaça dels Pins.
És un cas de col·laboració entre entitats de diferents punts de Mallorca. Cerquen material per a recollida que fan Inca Mallorca Solidària i Amai Ucraïna. Però aquest punt de recollida concret l'organitza Web Palaró i participa també donant material solidari i Protecció Civil de Capdepera. Joan Coll és president de Web Palaró.
Nosaltres el que fem és col·laborar amb Inca Mallorca Solidari en la recollida, perquè ells són els que realment ho gestionaran, ho faran tot i tal. Nosaltres som una associació que ajudem a associacions, a persones en general. I quan ens vam entrar que ells feien aquesta recollida, van dir, bueno, però nosaltres ens encarregam de Capdepera, que al final així que fam diferents àrees de la nostra illa.
La recollida de materials serà diumenge, a partir de les 9 del matí i fins a la 1.
I en informació internacional, dia clau per l'Orient Mitjà. Avui comencen les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units a Islamabad, capital del Pakistan. 43 dies després de l'inici d'aquest conflicte, la treva iniciada aquesta setmana penja d'un fil per mort dels continuats atacs d'Israel sobre el Líban, on el conflicte deixa ja més de 1.800 morts.
Precisament, la delegació iraniana que ja és a Islamabad ha assegurat que serà difícil arribar a un acord si l'alto el foc no s'estén en el Líban. Donald Trump, per part seva, ja ha dit que si les negociacions no avancen en les properes 24 hores, reprendrà els atacs sobre l'Iran. No deixarem que això passi, són aigües internacionals. Si ho estan fent, ningú ho sap, no deixarem que passi, assegurava ahir el mandatari nord-americà en referència als peatges iranians sobre l'estret d'Hormuz, que a hores d'ara continua molt poc trànsit de vaixells. Trump ha assegurat que l'objectiu és que l'Iran renunciï en el seu programa nuclear.
I en aquest escenari, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que Espanya està preparada per avançar cap a un exèrcit europeu. Ho ha dit a l'European Pulse Forum de Barcelona. Sánchez ha opinat que la Unió Europea s'ha de moure i començar a planificar la creació d'un exèrcit comunitari.
Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión.
Declaracions de Sánchez en aquest fòrum a Barcelona que aplega multitud de polítics i empresaris, on el president espanyol ha mantingut el seu no a la guerra manifestat per l'executiu des del començament.
Un posicionament que no agrada ni a Trump ni a Israel. El darrer a pronunciar-se sobre aquesta ofensiva ha estat el primer ministre Netanyahu, qui ha acusat Sánchez de lliurar una guerra diplomàtica contra el seu país.
Per això ha ordenat expulsar els representants espanyols del Centre de Coordinació Civil-Militar, on un òrgan creat per la supervisió de l'alto el foc a la Franja de Gaza, com a part del pla de pau de Donald Trump. Les 8:30 és moment de repassar els principals titulars d'aquesta jornada. Estan pendents de la investigació oberta per esclarir què va passar a la casa del carrer Maria Auxiliadora d'Es Migjorn, a Menorca, on hi va haver una explosió la matinada de divendres.
Se sospita que la causa fos una fuita de gas butà. Una dona de 70 anys ha mort hores després per mort de les ferides. Dilluns es farà un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament d'Es Migjorn.
L'hotel Zafiro de Calvià ha de reubicar més de 500 clients en altres establiments de la cadena després de l'esfondrament del trespol del menjador.
Quatre persones han resultat ferides lleus i ara s'haurà de revisar l'estat de l'estructura de l'edifici. S'ha iniciat una investigació ampla per aclarir les causes exactes de l'esfondrament.
Suspesa, de moment, la vaga dels treballadors de Ground Force als aeroports prevista per dilluns que ve.
Representants de l'empresa i dels treballadors han anunciat que s'ha avançat en les negociacions, que continuaran dimarts que ve. El comitè de vaga, amb tot, adverteix que si no s'arriba a un acord que respecti les demandes del plantilla, continuaran les aturades i les mobilitzacions.
Fins a 61 migrants localitzats les darreres hores en aigües de les illes.
En concret, en tres barques a Formentera i Cabrera. Això el mateix dia que el govern ha avisat Pedro Sánchez que tornarà al tribunal si aprova la pròrroga per acollir menors migrants d'altres comunitats.
Polèmica a Menorca pel nou concurs per gestionar la inspecció tècnica de vehicles.
El PSIP critica que deixin tornar a presentar-se l'empresa Certio, actual adjudicatària del servei de l'ITB a l'illa i amb nombroses deficiències acumulades.
Caos amb els autobusos d'Eivissa.
El Consell estudia sancions a la nova empresa adjudicatària per les nombroses queixes per part dels usuaris, sobretot pel que fa a l'aplicació mòbil i a la manca de cartelleria a les parades.
Dia clau, avui per l'Orient Mitjà comencen les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units a Islamabad, capital del Pakistan. 43 dies després de l'inici d'aquest conflicte, la treva iniciada aquesta setmana penja d'un fil per mort dels conflictes continuats Israel, Duran i Líban.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
És moment ara de fer un cop d'ull a les portades de la premsa escrita que es publiquen. Començant pel Diari de Mallorca, que d'un primera plana la modificació del conveni d'hostaleria que beneficiarà 160.000 treballadors fixes discontinus. Patronal i sindicats incorporen, diu, les noves mesures obligades per sentència.
A la imatge de portada podem veure una trentena de turistes a les portes de l'hotel Rei Don Jaime de Santa Ponsa, desallotjat ahir després de l'esfondrament parcial del menjador. Un succés que també està present a la portada de l'Última Hora, però amb un protagonista i fent èmfasi en que l'hotel es troba en una zona humida i en que els bombers adverteixen que el nivell fràtic és molt alt.
Última Hora destaca, a més, en la seva portada, el nou batxillerat d'excel·lència imposat pel govern, que us hem explicat a l'informatiu, que arrencarà en guany a les Illes. La foto de portada és precisament per la presidenta del govern, amb el titular Proens destapa l'Arcolong, en referència a la seva visita a la inauguració de la fira.
Pel que fa a les pitiuses, tant el periódico d'Ibiza i Formentera com el diari d'Ibiza utilitzen la mateixa fotografia en la seva portada, la del iot incendiat veí de Van Vila. Es pot veure amb una gran columna de foc negre desprenent-se de les flames i el vaixell de salvament marítim intentant sufocar el foc. A més, titulen pràcticament de la mateixa forma. Dos ferits en l'incendi d'un iot.
A banda d'això, l'altre gran titular d'aquestes dues capçaleres sí que és diferent. Periódico d'Eivissa destaca que tant les patronals com els sindicats es mostren a favor de fer residències per treballadors de temporada a Eivissa. Una notícia acompanyada de dues més petit que destaquen la crisi de l'habitatge en aquesta illa. Una furgoneta en un aparcament que es lloga per viure 450 euros al mes i dos sofàs per 500 euros cada un a la mateixa sala d'un habitatge.
Diario d'Eivissa, per la seva banda, destaca que tres hotels en la zona d'Escaló dos Moro emplenaven les seves piscines fins al punt de deixar sense aigua a centenars de veïnats, després que la concessionària tanqués el subministrament durant 12 hores per pensar que es tractava d'una fuita a la xarxa. Protagonista també per l'habitatge, destacant que es juguen habitacions a Eivissa per fins a 3.500 euros.
El turisme és protagonista a Menorca Diario, titula que els hotels es rescabalen de les cancel·lacions i donen la Setmana Santa per bona. Escenifiquen, a més, que han obert un 33% més que en el mateix període de l'any anterior.
La imatge de portada és per l'explosió mortal que ahir va costar la vida d'una veïna d'Esmitjón, després de la deflagració d'una bombona de butà. A la imatge es pot veure l'interior de l'habitatge amb les parets calcinades.
En clau nacional, molta disparitat en les portades, començant per El País, que destaca que la visita de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a Espanya accelera el desglàs de les relacions entre els dos països. La fotografia de portada, en aquest cas, és un retrat de l'escriptor Eduardo Mendoza, que dona una entrevista en aquest diari.
La Vanguardia du en portada el conflicte a l'Orient Mitjà, destacant que la pujada de l'IPC en els Estats Units obri un altre front, el de front a Trump, mentre s'intenta resoldre, diuen, el fiasco de l'Iran. La imatge de portada és per la missió Artemis II, que ja ha tornat a la Terra i en ella s'hi pot veure la nau tocant l'aigua amb tres paracaigudes desplegats.
L'ABC destaca, per damunt de tot, que el Consell d'Estat ha remat contra el pla d'immigració del govern d'Espanya, un tema que també llegim a La Vanguardia, però no tan destacat. El mateix passa en la imatge de portada de l'ABC, un tema present a totes les portades, però que ells han volgut destacar, les tensions diplomàtiques entre Israel i Espanya.
La imatge es pot veure Netanyahu donant un discurs amb el peu de foto que diu «Espanya ha difamat els nostres herois». Per últim, a la portada del Mundo destaca l'entrevista realitzada a Javier Ortega Smith, amb una frase de l'entrevista «No varen fundar Vox per ser un partit on un senyor feudal fa i desfà».
8:36, és hora de donar pas als esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva aquí, a Ivetà Ràdio. El Real Mallorca vol fer bo el triomf davant el Real Madrid amb una nova victòria davant el Rayo Vallecano a l'estadi de Son Mos. Un partit que De Micheli s'afrontarà amb les baixes d'Antonio Rayo, Mateo Joseph i Jan Salaf per lesió fins a final de temporada. I de Martin Valger, que es perd el partit de demà per acumulació d'amonestacions. D'aquesta forma, toca fer una línia defensiva inèdita. El manco en el centre la mateixa en pot tenir cabuda tant Omar Mascarell, que repetiria titularitat al centre de la defensa, com el jove David López, que jugaria de principi. El de demà serà un partit clau. Depenint de la resta de marcadors de la jornada, el Mallorca pot tancar aquesta setmana a 5 punts més el gol a veraix directe de distància respecte al descens que marca en aquest moment l'Elx. En aquest sentit, escoltam els futbolistes Leo Román i Manu Morlanes.
Ahora todas nuestras energías tienen que estar ya pensando en el Rayo. Ya lo que ha pasado anteriormente ya no sirve y ganar al Real Madrid no nos va a hacer ganar al Rayo.
Nosotros en nuestras cabezas ahora mismo solo tenemos por delante, pues afrontar las 8 finales que nos quedan. Que bueno, estamos por el camino correcto, sabiendo que esto no acaba aquí y que tenemos que seguir.
Les paraules de Leo Román i Manu Morlanes corresponent a la 31a jornada. Ahir es va jugar el Real Madrid 1, gol de Fede Valverde, Girona 1, gol de Tomás Lemar. Sentim Álvaro Alberoa, que xansa una jornada més de l'arbitratge, en aquest cas, d'Alberola Rojas.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay.
Per avui tenim quatre partits programats. A les dues Real Sociedad Deportivo a la vez, a les 4 i quart, Elx València, 6 i mitja, Futbol Club Barcelona Espanyol, i a les 9, tancant jornada de dissabte, aquest partit, aquest transcendental també pel que fa a les places d'accés, al igual que l'Elx València i Real Sociedad a la vez. Ens referim al Sevilla Luis García Plaza, Atlètic de Madrid. Més futbol. La primera federació, 32a jornada, amb un partit que juga demà Camises a les 12 del migdia i que, sense cap dubte, té el seu interès. M'ho referim a l'U d'Eivissa, Joventut Torremolinos. Els visitants vindran a Camises amb Carlos Alós com a nou tècnic a la banqueta en el joc del ja cessat Antonio Calderón, que pels nostres oients que ja tinguin una edat, recordar que va ser jugador en la dècada del 90 del Real Mallorca. Miguel Álvarez, tècnic del conjunt blau i cel, va deixar ahir molt clar la prèvia del partit que si volen guanyar els andalusos, toca ser competitiu.
Creo que lo más importante es que los jugadores saben lo que necesitamos para intentar estar más cerca de ganar este partido, que es tan importante para nosotros, como no puede ser de otra manera, y ahora hay que competirlo bien, porque es un equipo que tiene algo que compite muy bien.
Pel que fa a la segona federació, 31a jornada, això ja s'acaba. Pel que fa a la fase regular, per demà juguen 4 partits, a les 11:30, Barbastro-Porreres, a les 12, Poblense-Torrent, Reus Sociedad Esportiva Eivissa i Atlètic Balears-Andratx. Un derbi que, sense cap dubte, té el seu interès, no només per l'Alti Balears, que vol conservar la segona plaça, sinó pel Club Esportiu Andràs, que crema, consumeix els seus darrers cartutxos de segona federació i vol aferrar-se a les matemàtiques, i per això hauria de guanyar a l'Alti Balears, a l'Estadi Balear. I hem de recordar que no seria la primera vegada que ho fes l'equip de José Contreras. Sentim, per aquest ordre, el golejador de l'Atlètic, Jaume Tobà, i el davanter d'Andratx, Adri Garrido.
No és agradable, no?, que un equip, sobretot de Silla, que en el que costa, pues pujar, pugui descendir en aquest partit. Però, bueno, nosaltres també hem de mirar per nosaltres i intentar fer-nos la segona posició el abans possible. Que pareix que són la nostra bèstia negra, que no hi ha manera de ficar-li mà.
L'Andratx haciéndose fuerte en las recuperaciones, haciéndose fuerte en la estrategia, el Baleares llevando la mayoría del peso del juego. Entonces, yo me espero un guión bastante similar al de los partidos anteriores y espero que también sea un resultado similar.
En quant a la segona federació femenina, 24a jornada, avui es juga a les 4, l'EMB Balears Futbol Club. Miqui Mayans, entrenador de l'11 blanc i blau, sap que toca competir malgrat que el seu equip ja no tingui opcions matemàtiques de poder jugar al play-off d'accés.
Elles sí que tenen un objectiu de salvació, per tant, nosaltres no ens podem relaxar, hem d'anar competint al màxim, i és vera que no tenim un objectiu en quant a classificació perquè no ens podem ficar a play-off, però al final el fet de defensar els nostres escuts, la nostra història i tot el que representa el Balears femení en aquesta categoria és molt important. Per tant, durant la setmana li hem donat molta importància en això, que les jugadores no ho deixin, que segueixin treballant, perquè al final la segona volta la dinàmica és molt bona i volem acabar amb aquestes sensacions.
I tancant bloc de futbol, recordant que la tercera federació juga la 30a jornada en 4 partits que s'avancen a la jornada d'avui dissabte. A les 4, Manacollo, Setense i Portmany, el Cudi, i a les 5:30, Collerense, Santanyí, tancant la jornada dissabte, el Roland Molina, Son Cladera. A la Lliga Challenge, jornada 28, ja queda menys per el Manco celebrar, això esperen tots, el títol de Lliga per part de l'Azul Marino Mallorca, i també això donaria com a conseqüència l'ascens automàtic directe a la Lliga Femenina. Per això ha de guanyar el que li queda, perquè no sembla que el Celta, que és el seu rival directe, pugui tenir qualque punxada en les jornades que li queda. Juguen demà a les 11 al pavelló Javi Imbroda, davant el Melilla, que arrossega 3 derrotes seguides. juga davant l'Azul Marino, que, a més de ser líder, ja encadena 10 triomfs consecutius. A falta 3 jornades, com hem dit abans, pel final de la competició, les nord-africanes semblen que són les rivals, entre cometes, més exigents que li queden al col·lectiu de l'Azul Marino. Alberto Antuña, a ser seu entrenador.
No están en un buen momento, vienen de perder 3 partidos seguidos, un campo peligroso, un equipo de mucho talento individual, por lo cual sabemos que, bueno, que va a ser un partido duro, pero bueno, al final lo que llevamos hablando varias semanas, ¿no? Yo creo que ahora ya estamos en ese punto que más que el rival es nosotras, ¿no? El intentar que todas estén sanas, el intentar seguir haciendo las cosas bien y que no haya picos de ansiedad en los partidos, ¿no? Que nos puedan hacer cometer errores que no estamos cometiendo.
Pel que fa a la 29a jornada, es juga Primera Federació avui 2 partits. A la set Cartagena estem a Menorca, amb els locals que lluiten per la permanència i l'Èstia que somia amb els playoffs d'accés. Javi Zamora es el segundo entrenador.
Está en una situación que nosotros ya hemos vivido, ¿no? Necesitado de esas victorias para cumplir con sus objetivos. Y bueno, en definitiva, un partido que se antoja durísimo y al que llegamos con mucha ilusión en esta recta final de 6 partidos, en los cuales yo creo que vamos a vivir muchas emociones y que espero que podamos dar nuestra mejor versión.
I avui també a les 7:30 el Zamora rep la visita del Futbol Mallorca, un partit especial on debutarà Pablo García com a tècnic del Futbol fins a final de temporada. I per demà, quan farti un quart per les 7, el Palmer Bàsquet juga una altra final per la permanència, en aquest cas davant d'un altre equip implicat precisament en el descens com és el Melilla. Juan Díez marca aquest partit com a clau de cara a la salvación.
Sabemos que vamos a contar con el apoyo de nuestra afición, porque jugamos en nuestro campo. Eso siempre nos da un plus. Creo que es un partido para controlar muy bien las emociones y disfrutar de los 40 minutos en el campo.
I tancant bloc del bàsquet en la segona federació, en la penúltima jornada de la fase regular amb el Clars Bàsquet Sant Antoni, que juga demà a les 5:30 a la pista del Club Bàsquet Salou. A voleibol arranca avui la Superliga masculina als play-offs, pel que fa, evidentment, el Conecta Valer-Manacor, que juga el primer partit de quarts de final al pavelló Juan Ríos Tejera, en partit que començarà a les 4 davant la Laguna Volley. Alexis González és l'entrenador del Conecta.
Ahora comienza otro campeonato. En los play-offs, el que sigue vivo es el que quiere más, ¿no? Pensando en el partido del sábado, yo creo que nosotros, jugando a nuestro nivel, tenemos que ir a buscar la victoria.
Pel que fa al futbol sala, avui el poliesportiu Blancadona, amb entrada de Fran, juga a les 6 al Gas i Fred Eivissa llevant. Recordem que 6 finals li queden al 5 eivissenc i 4 punts per retallar el Móstoles, equip que ocupa la darrera plaça de playoff d'accés i que, més, serà l'equip que jugarà la darrera jornada de la fase regular davant de Sant Vicenç. Sentim a l'ala del conjunt de José Fernández, Vicent Valdés.
Y si queremos llegar a las últimas jornadas con opciones de entrar en ese playoff, todo pasa por ganar estos 2 partidos que nos vienen seguidos en casa, tanto el de este fin de semana contra Levante y el de la semana que viene contra Martorell. Al final, nosotros en casa seguimos siendo muy fuertes, donde en esta segunda vuelta seguimos invictos y donde es nuestro punto fuerte.
I per avui només juga el Palma Rubio Unión, partit corresponent a la 5a jornada de la fase per la permanència a divisió d'Honor B. Recordem que al Toro li toca descans i al Palma Rubio Unión li toca un partit transcendental de cara a la permanència, ja que recordem que en aquest moment el Germán Bustos tanca la classificació només un punt. Reben a les 12:30 la visita del Club Sitges, equip al que ja va guanyar a casa a la fase regular per un ajustat 35-33. Sentim a l'argentí del 15 verd i blanc, Germán Bustos, entrenador del conjunt palmesà, a la prèvia del partit.
Así que bueno, lástima, pero contento porque los chicos cada vez están jugando más a lo que queremos, cada vez hacemos más fases, más cosas en conjunto, así que bueno, no queda otra que seguir adelante y seguir luchando porque nos quedan todavía 6 finales, así que seguimos avanzando.
Recordem que aquest partit es juga a les 12:30, com han dit abans, al poliesportiu Germans Escales. Amb aquest apunt del món del rugbi, ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
I gairebé 50 minuts encara amb la recta final d'aquest informatiu matí. Una pancarta anunciant la campallengua du des de dimecres passat penjada a la façana de l'Ajuntament de Manacor que acull aquesta celebració després de 14 anys. La ciutat es convertirà aquest cap de setmana en un espai de reivindicació i d'oci col·lectiu en català amb més d'una trentena d'activitats.
Fa quasi 30 anys que es van realitzar el primer campallengua, un espai que esdevé tant joc de bauxa com de diversió. L'any passat la campallengua va reunir fent la nit uns 4.500 participants, xifra que l'entitat organitzadora Joves per la Llengua espera superar enguany. Josep Boades és el coordinador de l'entitat.
Amb molta il·lusió i moltes ganes que això sigui tot un èxit. És un espai de socialització en català i això ja és important per si mateix, perquè és un cap de setmana que permet a tothom que ve viure i passar-s'ho bé en català.
Sense oblidar l'esperit de reivindicació, ànima de la cita.
Reivindicarem poder viure a Mallorca una vida plenament en la llengua pròpia d'aquesta terra, en català.
Enguany, els organitzadors destaquen la presència de la llengua pròpia en l'àmbit universitari, que consideren molt baixa. Segons un estudi del Consell de la Joventut de les Illes, a les aules de Ciències de la Salut de la UIB, només una de cada 20 classes és en català.
La societat mallorquina està compromesa amb la voluntat de defensar la llengua i de que hi hagi polítiques valentes que facin una mica aquesta feina que reclama la societat mallorquina i la societat balear, que és que defensem activament la nostra llengua i que no permetem que retrocedeixi.
Curiosament, per primer cop coincidiran en dates de la campallengua i el correllengua germanat, que es celebrarà del 19 al 5 de maig, el 19 d'abril al 5 de maig, per tots els països catalans i el 2 i 3 de maig a Mallorca.
Clar, per nosaltres és històric, perquè joves normalment sempre fa o correllengua o campallengua, una cosa per any. I per primera vegada enguany se faran els dos grans esdeveniments de la història de joves, se faran dins el mateix any.
Entre les més de 30 activitats d'aquest cap de setmana a Manacor hi ha xerrades, taules de debat, torneigs esportius de truc i una mostra de cultura popular. A més, una cercavila durà fins a la zona dels concerts al parc de Nomollo, on actuaran artistes com Maria Jaume, Planeta i el grup valencià Auxili. La cloenda i el comiat d'aquesta edició de la campallengua serà diumenge, amb un gran dinar d'arròs brut.
I els cellers de Mallorca aposten per augmentar la seva quota de mercat a la mateixa illa davant la tendència internacional de reducció d'aquest consum de vi. Aquests canvis de tendència generen més competència en el sector i fan més difícil l'exportació. Un dels objectius, per tant, és promocionar el producte local entre mallorquins i també visitants amb actes com el Raïm Wine Fest, que organitza aquest cap de setmana Vi de la Terra Mallorca Sarracó.
En el cas d'aquesta indicació geogràfica protegida, el consum s'ha estabilitzat darrerament. Segons el president de Vi de la Terra de Mallorca, Mateu Morro, les oportunitats de creixement es donen, vinculades al turisme.
I en les possibilitats que tenim, que això és una realitat, possibilitat que tenim com ser no turisme, la venda directa en els propis cellers, la millora de la presència dels nostres vins a la restauració, a l'hostaleria i en el comerç minorista, i aquí tenim tota una sèrie d'eines que hem de potenciar.
Per estendre's en aquest mercat, són presents en esdeveniments com el d'aquest cap de setmana, el Raïm Wine Fest, en la seva 14a edició.
Acosta els nostres vins, però també altres productes de qualitat i producte local i ho mescla amb música, amb batxillerats, amb festa, amb la finalitat d'aconseguir un ambient agradable on poden entrar en contacte amb la realitat dels nostres cellers i la producció de vins que fan.
Serà avui a la baixa a partir de les 4 i fins a la nit. Hi haurà busos gratuïts que connectaran Andratx amb la racó perquè tothom que s'hi vulgui acostar pugui fer-ho.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long, anytime she goes away.
Morgan és el darrer disc de Capella, un àlbum que el grup afirma serà molt divers i sonarà diferent dels seus altres treballs. Inclou un homenatge al músic Víctor Uris, mort l'any passat a 66 anys.
Morgan Blues és l'homenatge a Víctor Uris que Capella ha inclòs en el seu darrer disc. Joaquim Domènech és un dels integrants del grup.
Teníem ja pensat fer una cançó de... ja, per en Víctor, no? I Ribes, un moment fatídic i tal, quan ell ja estava malalt, que anem a l'hospital, i decidim fer el blues.
Morgan, que dona nom al disc, era inseparable, Joro del músic, mort l'any passat, però Capella també representa la seva pròpia essència com a banda, tal com ha volgut reflectir Begoña de la Iglesia.
I Morgan simbolitzava, no?, aquesta capacitat que tenen els lloros de ses bous que estimen, se'ls queden, i els reprodueixen. I llavors ser un poc... bueno, nosaltres som un poc Morgans.
El darrer treball de Capella recull música pròpia de la formació, però també de tradicional de les Illes. Inclou la balanguera, una peça que els ha acompanyat al llarg de la seva trajectòria i que per primera vegada interpreten a sis bous. Mateu Picornell és productor del disc.
Cada cançó pues, tindrà un poc el seu color musical.
El concert de presentació del disc serà el 23 de maig a l'Auditorium de Palma.
I de l'agenda cultural de la jornada vos explicam que Palma acull a partir d'avui la primera de tres jornades incloses en la Diada de Ses Rondalles, una iniciativa que té per objectiu continuar el llegat d'aquestes històries transmeses de generació en generació de manera oral.
Avui, dimecres i el proper dissabte, diverses biblioteques de Palma acolliran les narracions tradicionals mallorquines recollides per Antoni Maria Alcobé en totes les seves expressions i llenguatges, música, teatre i dansa. Antoni Mir és el president de l'editorial Moll.
Les rondalles se mantenen vives. Cada vegada que un conte contes o un conte rondalles, el conte hi ha nins que s'embadaleixen, que queden estorats en sa màgia i ses aventures de gegants i ses bruixes i ses princeses i en Joanet i en Catalina de Peina Margarida. I el sol i la lluna i tantes llocs, paratges, personatges meravellosos que val la pena gaudir.
A partir de les 11, primeres aturades a la Biblioteca Municipal Aurora Picornell del Molinar, a la Josep Maria Llompart de Sescorxador i a Pere Grau a la Biblioteca Encarnació Vinyes, tot i que el plat fort el tindran per la baixa a partir de les 6.
Des de Cor, passant per davant del Consell de Mallorca, el carrer d'Art de Sant Modaina i després fins a Sant Eulari i una altra vegada Cor, hi ha una passejada de rondalles on hi ha fins a 7 espectacles o llocs, portals, patis, una oferta preciosa de fins a 7 rondalles al 8 del nostre patrimoni mallorquí.
Activitats per mantenir viu el patrimoni cultural mallorquí entre els més petits. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it
then you can start. I també vos explicam que l'autora mallorquina Joana Marcús ha presentat la seva darrera novel·la, Els ecos de l'ajut, ha estat a Palma, a la llibreria Agapea, on molts lectors han fet cua per tenir-ne un exemplar firmat per aquesta escriptora de literatura juvenil, que s'ha convertit en tot un fenomen mundial, amb 23 llibres publicats a internet i una desena en paper. Amb la seva anterior publicació, Estranys, va arribar, atenció, als 2 milions d'exemplars venuts.
Joana Marcús té 26 anys i en fa 4 que viu a Madrid. Aquesta mallorquina de Fornalutx va començar a escriure en només 13 anys a una plataforma digital gratuïta, on va aconseguir 179 milions de lectures en la publicació del llibre abans de desembre. Actualment és una de les escriptores espanyoles de literatura juvenil més llegides i supervendes a Llatinoamèrica.
És molt divertit fer firmes en general. Sent que la gent se pensa que és molt cansat i ho és en part, però crec que te contagies d'alguna manera de la emoció que tenen les lectores, de la il·lusió en la qui venen, i així te vas mantenint. En plan, cada lector és com una experiència nova i no se te fa gent llarg. De fet, jo sempre penso que saps qui se li fa més curt de tots.
El 10 de juny, Joana Marcús protagonitzarà una trobada a la Fundació Miró, amb Carme Riera com a colofó del programa del desè aniversari de la llibreria Ratacorne. Avui, a Agapea, firmarà la novel·la Els ecos de la llut, fins a les 8 del vespre.
I encara un darrer punt de l'agenda de cultura. Arrenca el Centre Cultural de Can Jeroni, Sant Josep de Sa Talaia d'Eivissa, la primera edició de les Jornades Mundials del Flaó, una cita que reivindica aquest dolç tradicional tan arrelat a la identitat eivissenca.
Fins diumenge es podrà assistir a xerrades, demostracions culinàries i degustacions per descobrir la història i l'evolució del flaó en la participació de forners locals i propostes d'altres territoris mediterranis com Calàbria i Sardenya.